Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a l'edició de dissabte del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, el dia que tenim la darrera entrega de la sèrie Revolució a Silicon Valley. I avui us proposem una entrevista amb un català que treballa en una de les empreses més mítiques i més influents de la tecnologia mundial, Apple, l'empresa que va idear Steve Jobs, i tenim una conversa extraordinària amb el Carles Oller, a més, que fa molts anys que viu a Califòrnia, la seva parella també, i ens explica grans secrets del que és una de les companyies tecnològiques més importants del món, Apple. I avui també ens visita una dona experta en intel·ligència artificial, una gran referent, la Carina Gibert. Ens ho passarem molt bé descobrint les cançons d'un grup de música emprenedor i carregat d'humor que està triomfant a les xarxes socials, El Pony Pisador, i acabarem el programa conversant de bioestadística, de bacteris, amb una gran científica premiada, una dona TIC premiada, la Malú Calle. Ja sabeu, estimats oients, dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio, volem saber una mica més com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Entrevistes, 14 testimonis en el viatge que vam fer unes setmanes a Silicon Valley. No podíem obviar una de les grans empreses de l'epicentre tecnològic mundial. Més que una empresa, hauríem de definir-la gairebé com una icona, com un mite. Em refereixo a Apple, l'empresa que va fundar Steve Jobs. Hi vam anar i vam entrevistar el Carles Oller, un català que hi té una gran responsabilitat. I aquesta és la interessant conversa que vam tenir amb ell.
Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
Speaker Steve Jobs. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world.
En un viatge a Silicon Valley hi ha una visita obligada, la seu d'Apple, la icònica marca de la poma que va revolucionar la tecnologia mundial, amb una facturació que supera els 400.000 milions de dòlars l'any. La influència d'Apple és molt més que econòmica. De la mà, en el seu moment, del seu creador, Steve Jobs, Apple ha estat sempre sinònim des de fa anys de modernitat, de disseny i de futur. We've been on the run, driving in the sun, looking up for number one, California, here we come, right back where we started from. I avui volem parlar d'Apple amb un català que hi treballa, és el Carles Oller. Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Carles, molt contenta de que siguis a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Què diries que té Apple que no tenen la majoria d'empreses tecnològiques del món?
Bueno, Apple té una aura de ser algo especial. Té una base de clients que li són molt fidels i crec que la raó per la qual això passa és perquè realment es preocupen del producte i del client. Realment miren què és allò que la gent necessita i fa servir. Ho diuen totes les empreses, però crec que Apple ho fa de debò. I crec que és per això, diguéssim, que té aquesta aura.
Apple, i jo crec que l'aura del seu líder Steve Jobs també és molt important. La gent, els consumidors, seguim marques, però també seguim persones, no? Steve Jobs ha estat molt important per Apple.
És correcte. Ja. Si Apple funciona d'aquesta manera és bàsicament perquè l'Steve Jobs va injectar aquesta cultura dins de l'empresa, no? I encara perdura, encara la gent funciona d'aquesta manera. Són els valors fonamentals de l'empresa.
Quins són els seus valors? Perquè us agrada sorprendre, no? A Apple els agrada, com ho has dit abans, em deia sorpresa
i meravellar.
I sorprendre meravellar. I meravellar. Què vol dir això?
Bé, bàsicament vol dir trobar aquells productes o aquelles característiques del producte que la gent realment troba... Moltes vegades la gent no sap que necessita alguna cosa fins que no ho veu, no? I una de les habilitats d'Apple és trobar aquestes coses, desenvolupar-les. Moltes vegades, molt poques vegades, Apple ha anunciat alguna cosa sense tenir-la feta i acabada, no? I llavors, aquesta és la filosofia, trobar alguna cosa que la gent realment trobi útil, desenvolupar-la, anunciar-la i meravellar tothom.
Molt bé. Carles Oller, quants anys fa que treballes a Apple i quants anys fa que estàs als Estats Units? Explica'm una mica el teu viatge professional.
Doncs mira, jo a Apple ara fa 7 anys i mig aproximadament que estic treballant amb ells. Abans havia treballat per altres empreses, Samsung i als Estats Units fa com 25 anys ja. Nosaltres vam venir per 3 o 4 anys, o almenys això és el que els vam dir a les mames.
I es va allargar.
I es va allargar, ja et fa 26 anys ja que som aquí.
Molt bé. Què és el que t'agrada de Califòrnia? Estàs en una empresa tecnològica molt important. Avui en dia les empreses tecnològiques manen el món. Què és el que et sorprèn d'aquí cada dia?
Una de les raons per les quals fa tants anys que estem aquí és perquè a Califòrnia és un lloc relativament fàcil de viure. I si tens una feina, és un lloc que té un clima magnífic. Té uns espais naturals també increïbles, tant de costa com de muntanya. I després, a nosaltres sempre ens ha agradat viatjar i conèixer llocs nous, cultures noves. I estar al nord de Califòrnia és com viatjar per tot el món sense moure's. Aquí hi ha gent de tot arreu, de totes les cultures, de tots els països, i tens la possibilitat de conviure amb ells. I això és una cosa que, realment, a mi personalment m'encanta.
Molt bé. T'he de preguntar si em pots explicar de forma fàcil la teva feina. Sé que vas estudiar informàtica, és així?
Sí, vaig estudiar a l'Autònoma. Vaig estudiar, tinc una diplomatura en informàtica de l'Autònoma i el que faig a Apple ara mateix, jo sóc arquitecte de sistemes pels centres de dades, bàsicament.
Què vol dir?
Bàsicament estudiem quines són les necessitats dels centres de dades, diguéssim, els serveis que Apple ofereix, tant bé sigui les fotografies, l'iCloud, tot això, analitzem quines són les necessitats i a partir d'aquestes necessitats d'un estudi econòmic i un estudi d'impacte, bàsicament el que fem és dissenyar les màquines que s'instal·laran als centres de dades per fer funcionar tots aquests sistemes.
Molt bé. Sé que des de petit tu t'apassionat la tecnologia, no? Explica'm una mica. Tu ajudaves el teu pare al taller de reparació de televisors i ràdios i d'aquí va néixer una vocació teva, sí?
Sí, no, és ben bé així. El meu pare tenia un taller de reparació, jo estava sempre allà i a mi m'encantava veure com ell arreglava les teles i com desmuntava els aparells. I a poc a poc, diguéssim, jo vaig anar agafant ràdios i desmuntant i seguir una mica els seus passos. Però sempre hi ha hagut una fascinació per la tecnologia. Evidentment, jo una mica vaig avançar a tot allò que el meu pare feia i em vaig començar a dedicar a la informàtica. Abans d'haver explicat, als 17 anys ja vaig construir el meu primer ordinador. Ha sigut una fascinació que he portat tota la vida i que m'ha portat fins aquí.
El teu somni era treballar a Apple?
La veritat és que no m'ho havia plantejat mai. O sigui, a vegades ens pensem que les coses estan més enllà d'on podem arribar nosaltres i crec que ens enganyem. Jo crec que si t'ho proposes, una mica pots arribar allà on vulguis. I al començament no m'ho plantejava, tot em semblava molt lluny. Jo coneixia el que passava al Silicon Valley, les empreses, la gent, però semblava tot molt llunyà. Fins que un dia, diguéssim, va ser possible i aquí estem.
Vas venir a una fira de reclutament,
sí.
I podem explicar que la teva parella també treballa a una empresa tecnològica o del sector, no? Podem dir, no?
Bueno, la meva dona, la meva companya, és directora d'exposicions i col·leccions al Museu de la Família Disney a San Francisco. Sí.
Molt bé. Per tant, una parella catalana és especial, eh? Que un treballa a Apple, l'altre a Disney, que us diuen els que us coneixen, no? Que sou una parella especial, no? Dues empreses mundialment conegudes, no? I que, per tant, escolta, el vostre talent és important perquè treballar en aquestes dues empreses no és fàcil entrar-hi.
No, és veritat, no és fàcil. I també és veritat que, en general, sempre l'èxit sembla a vegades que és fàcil, no? Però requereix molt esforç i estar en el lloc adequat, en el moment adequat, evidentment. Però això moltes vegades, la majoria de vegades, no serveix si no hi ha l'esforç i les ganes de fer-ho.
Com recordes els primers temps? Va ser molt dur? És molt diferent? Portes 20 anys, la tecnologia també ha canviat, ha madurat, Carles, diries?
Sí, home, jo els primers temps els recordo amb molta intensitat, perquè, per una banda, això que et deia, et sembla que tot està molt lluny i no hi pots arribar. I és veritat que quan arribes aquí, diguéssim, és molt competitiu. I treballes amb gent, com he dit, de tot arreu, gent molt intel·ligent, i això apreta una miqueta, sobretot al començament. Per altra banda, era un lloc totalment nou. Califòrnia, els espais, els boscos, les muntanyes, era una descoberta constant, no? I llavors hi havia aquesta ambivalència, no?, de realment gaudir molt del lloc, però patir també molt perquè hi havia molta competició i havies de demostrar, diguéssim, la teva vàlua, no? Molt intens.
Abans em comentaves, hi ha gurus tecnològics coneguts, però hi ha altres desconeguts. Jo he tingut la sort de conèixer a companys que són gurus tecnològics.
Sí que és veritat, sí. I això és una de les coses que, com a entusiasta de la tecnologia, a mi em sembla que no té preu, no? Moltes vegades llegeixes articles o compres productes, no? Abans t'he explicat l'exemple. Jo estic assegut al costat d'un senyor que va inventar l'USB,
diguéssim. Sí? Sí, que va inventar l'USB?
Efectivament. Evidentment, en el seu inici, l'USB ha evolucionat molt al llarg dels anys, però, diguéssim, va ser un pioner que va... I on te'n troba al llarg del camí, al llarg d'aquests anys, m'he trobat molta gent d'aquest calibre, no? Molt intel·ligent, molt... que ha tingut molta influència en el que està passant avui, però que potser no són tan mediàtics. Per mi són els meus ídols i els meus cracs.
Els teus ídols i els teus cracs, que bo. Què és el que més t'agrada i què menys de la cultura americana, no? Aquí teniu arraigada la part d'emprenedoria, ja hem explicat en diferents entrevistes, Silicon Valley, neix Stanford, no? Hi ha estudiat gent molt brillant, on també hi ha preparat els projectes, hi ha aquesta relació de les empreses. Per tant, aquí hi ha molt de talentic, potser a Catalunya encara en parlarem, ens falta. Però què és el que més t'agrada de la cultura americana, que suposo que és aquesta part positiva, tu deies, i el que menys?
A veure, el que m'agrada de la cultura americana és aquesta obertura mental que hi ha, diguéssim. Tot és possible. Es pot arribar a tot arreu. I a vegades sembla inassolible, i a vegades ho és, però no sempre. I són aquestes escletxes el que fa possible el que passa al Silicon Valley i als Estats Units. I a mi aquesta mentalitat m'agrada molt, als Estats Units, no? Culturalment, els Estats Units té altres defectes, diguéssim, no? Crec que amb algunes coses estan molt enrederits. I hi ha molta divisió als Estats Units entre el que és la part rural i la part urbana, no? I tot el que està passant una mica ara està dominat per gent que viu una realitat diferent, que no està tan connectada al món, no? I crec que això és un dels aspectes que potser menys m'agraden dels Estats Units, però a poc a poc s'hi anirà arribant.
Com veus la Catalunya que tenim? És tecnològica? Tenim el mobile, tenim empreses tecnològiques. T'he de dir que, clar, vens als Estats Units i aquí tot és gran. Com podríem millorar tecnològicament a Catalunya? Què em diries?
És una qüestió d'ecosistema, d'ecosistema industrial, d'ecosistema universitari, d'ecosistema financer. I tot ha de treballar junt. Hi ha una massa crítica que és necessària perquè tot comenci a funcionar com nosaltres voldríem. I és difícil arribar en aquests punts. Moltes vegades els polítics i les institucions ho intenten, però no hi acaben d'arribar. No hi acaben d'arribar. I, a vegades la legislació, per exemple, legislació laboral, influeix en aquestes coses, no? Vull dir, la facilitat o dificultat d'obtenir treballadors i la flexibilitat que les empreses requereixen. Perquè és el que et dic, hi ha aquesta obertura de ment que diu tot és possible, ho provarem, i si no funciona no passa res. A casa nostra, si montes una empresa, contractes gent i no funciona, sí que passa. I llavors això, diguéssim, fa que aquesta una mica manca de flexibilitat fa que les coses no flueixin de la manera que flueixen aquí.
Molt bé. Teniu fills americans?
No, no tenim fills.
Manteniu contacte amb Catalunya mirant la televisió, escoltant la ràdio en català, Carles?
Últimament no tant. A veure, sí, mantenim el dia a dia, diguéssim, estem llegim la premsa, diguéssim, de casa nostra. Televisió i ràdio més al començament. Quan vam arribar primer aquí, diguéssim, ens costava una mica més potser desconnectar o tenim aquella inseguretat. Però a mesura que vas guanyant seguretat i confiança a estar aquí, et vas desconnectant una miqueta. Seguim, diguéssim, les línies bàsiques de l'activitat a casa nostra, però potser no tant de prop. A l'1 d'octubre va ser aquella època que sí, que estàvem enganxats a les pantalles perquè passaven coses i volíem saber, però en general no tant últimament.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. This is America. Don't catch
you slipping now. Don't catch you slipping now. Sí que com a treballador d'Apple has de tenir molta confidencialitat en tot el que m'expliques, però t'he de preguntar si has tingut o tens algun contacte amb Tim Cook, el número 1 d'Apple?
No, jo personalment no tinc massa contacte amb ell. Ja et dic, nosaltres treballem en infraestructura dels centres de dades i, diguéssim, no és sent absolutament necessari tots els serveis que dona Apple pels seus dispositius. Jo m'imagino que el Tim Cook s'enfoca més en el que són els dispositius de consum, telèfons, ordinadors...
I amb algun altre guru tecnològic destacat?
Bueno, ja t'ho he explicat. Els gurus tecnològics, herois meus, diguéssim que potser no són tan mediàtics.
Vivim una transformació social molt intensa, com dius, no? Impulsada amb la tecnologia, com altres vegades a la història. No? Ara el boom és la intel·ligència artificial. Que estem vivint aquest boom? Com el veus tu? Aquesta és una bombolla? Si et parlo de tecnològiques, no? Puc parlar d'NVIDIA, de Microsoft, d'Apple, de Google, OpenAI, ChatGPT, no? Ara està de moda tota la IA generativa. Com ho veus tu? En aquest cas et pregunto ja, com a Carles Oller, que sap de tecnologia, i no té res a veure amb Apple, sinó com veus tu tot aquest boom d'IA?
Jo crec que és una revolució tecnològica com poques n'hi ha hagut, diguem. Això no tinc cap dubte. Canviarà moltíssimes coses, la intel·ligència artificial. I és molt important que estiguem a sobre i que estiguem informats de com funciona i de quines són les possibilitats. Això no treu que també sigui una bombolla. Però això ja ha passat altres vegades. Quan va sortir internet, el dot-com i internet ha canviat les nostres vides de forma absoluta i va ser una bombolla. Jo crec que passa una mica el mateix. Ara estem pujant, hi ha una sèrie de moviments al mercat i d'inversions que potser són exagerades, però bueno, això es regularitzarà i arribarem, diguéssim, en el punt, diguéssim, on podrem aprofitar realment l'utilitat d'aquestes tecnologies.
Com transformarà aquesta tecnologia les nostres feines, diries, als nostres oients? Què diries? Els hi transformarà molt, aquesta tecnologia, les nostres feines? L'altre dia parlàvem que els ordinadors els hi parlarem. No sé si estàs d'acord o no, però cada vegada canviarà més, no, la tecnologia?
Sí, sí que canviarà les nostres vides. A veure, de forma substancial, però jo sempre faig el referent del dot-com, no? Han canviat les nostres vides des dels 90, finals dels 90, ara? Sí, molt. Però tampoc, en el fons, el fonamental no ha canviat, no? I això serà una mica el mateix, diguéssim, tindrem eines que ens permetrà fer coses d'una manera diferent. Hi haurà feines, activitats, potser més que feines, hi haurà activitats que deixaran d'existir i n'apareixeran d'altres. I segurament podrem dedicar el temps a fer altres coses, que potser seran més productives, i no caldrà que estiguem esclaus de certes coses que ara ens porten molt de temps.
Molt bé. Si rebessis una proposta molt bona de feina, et plantejaries tornar a Catalunya, Carles?
Jo sí.
Sí?
Sí, sí.
Però hauria de ser molt bona, perquè aquí, a veure, treballem moltes hores, però les condicions econòmiques dels Estats Units és diferent a Catalunya.
Bueno, aquesta és la premissa. Aquesta és la premissa. Però a mi m'agradaria. Nosaltres ja fa molts anys que estem aquí i ens agrada estar aquí, però també ens agrada molt casa nostra i anem sovint i estaria molt bé.
Acabat, he de dir que l'altre dia vaig visitar a Palo Alto, de lluny, la casa de Steve Jobs, vaig veure els pomers, no?, i la poma, que està identificada, sí, amb la teva marca, sí, i és d'arrel, no?, també, sí, d'aquests pomers de la casa de Steve Jobs. Per acabar, et pregunto què és per tu aquesta poma, no? Una poma mundialment coneguda. que per tornar a la teva feina als Estats Units i que he trobat això, que vosaltres, la reflexió que els hi faig als oients, m'he trobat gent molt orgullosa de treballar a les empreses que treballa. I crec que a tu també et passa.
En el meu cas sí que em passa. I en el meu cas està justificat. Bé, no, bàsicament, a veure, jo he treballat a diverses empreses aquí al Silicon Valley al llarg dels anys i tothom, diguéssim, diu que té uns valors empresarials que són magnífics i que ells són els millors. T'haig de dir que en el cas d'Apple, una vegada ets a dins, te'n dones compte que és veritat. I realment et dona, t'influeix l'entusiasme que hi ha dintre per realment crear productes bons. I el nivell ètic que es viu quan es desenvolupen tots aquests productes no l'he viscut a altres empreses. I la veritat és que això m'ho posa molt fàcil. No sé si es pot dir orgull de marca o no, però definitivament és un lloc on m'agrada molt treballar.
No, bé, quan menges una poma, què fas?
No menjo masses pomes.
Ja la tens a la feina, Apple.
Sí.
Carles Uller, de veritat, ha estat fantàstic ser amb tu, poder fer aquesta conversa, estar a prop de catalans que tenen molt talent i que veiem, no?, que hi ha molt talent català que està creant aquesta tecnologia mundial, tecnologia que utilitzem cada dia, perquè podem tenir aquesta marca de telèfon o una altra, però que dins d'aquesta intel·ligència artificial i aquesta tecnologia que tenim al mòbil, hi ha persones com el Carles Uller i ens ha fet molta il·lusió descobrir-lo al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La propera, amb la teva dona, que ens ha quedat pendent, saludada per nostra, també la volem conèixer. Moltes gràcies, Carles.
Gràcies per venir-me a veure.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
I ser l'ombra del teu cos si et quedes. Si et quedes amb mi.
Cada cop es parla més de la sobirania digital, que és fonamental perquè cada país europeu i Europa en general no depengui de solucions tecnològiques nord-americanes o xineses, sobretot. I França comença a donar exemple de com buscar aquesta sobirania digital. Per exemple, comença a promoure que el sector públic deixi de banda eines tan populars com Teams o Zoom i treballi amb el sistema de codi obert Visió. Veurem si es consolida perquè sembla evident que dependre tant d'empreses tecnològiques que estan a milers i milers de quilòmetres i tenen grans i grans interessos econòmics, pot ser molt arriscat en cas que la situació geopolítica es compliqui.
Vull estar al teu cantó, vull tenir les mans buides, prendre el teu amor quan se tanqui.
I avui ens quedem amb una gran dona TIC, ja la coneixeu, visita sovint el Revolució, és la Carina Gibert, doctora en informàtica, catedràtica de la UPC i una gran experta en IA, i a més no fa gaire va rebre la medalla d'or al Parlament de Catalunya. Què tal, Carina, com estàs?
Hola, encantada, molt contenta d'estar aquí amb tu una altra vegada.
Molt bé, la Carina, una dona especial. Et sembla bé, primer tema, el que apuntava que passarà a França, després també parlarem de les xarxes socials, que ha estat notícia, i també parlarem de Clou. Què em diries en aquest cas, d'aquesta sobirania?
Doncs mira, nosaltres ja fa temps, i això és conseqüència de tot el moviment de la globalització que va néixer fa més de 30 anys, uh-huh. Ja fa temps que ens hem posicionat en un lloc on anem deixant que les coses de més baix valor les facin els altres, uh-huh. No? Els vestits els fa la Xina, els xips també, no sé, no? I nosaltres intentem com posar-nos a sobre en les activitats de més valor. Però, clar, això, si tot va bé, tothom és amic i això és Alicia en el País de les Meravilles, ja va bé, o no tant, no? Després aquí podríem parlar de la doble moral, de què vol dir que fas construir o fas fabricar en un país on no es respecten gens els drets humans i després compres barato i està tothom contentíssim de que sigui barat el material xinès, no? Vull dir que aquí també hi hauria uh-huh. un tema de doble moral que s'hauria de posar sobre la taula, no? Però el que ens passa és que quan estàs en un moment geopolític on les coses ja no són tan planes i tan meravelloses i tan harmonioses, ho vam veure amb la pandèmia, que ens vam quedar sense mascaretes, sí. I ens vam quedar sense xips, i ens vam quedar no sé com, no?
I... sense turisme, sense res.
Clar, però llavors aquestes dependències, sí, aquestes sí. dependències agafen una preponderància que posen sobre la taula que nosaltres no podem ser només un continent de serveis, només un continent d'alt nivell. O sigui, no podem fer que totes les coses físiques sobre les que munta aquesta societat que funciona ja ens les donaran fetes a baix preu als africans, als asiàtics, no sé què. O sigui, això és complicadíssim. I aleshores, això...
cal més sobirania digital.
Amb la indústria del software també ens ha passat, i el que ha acabat passant és que hem creat unes dependències amb multinacionals molt grans, la majoria són americanes, i aquí s'hi afegeix tot un altre tema, que és que els conceptes ètics o els valors ètics d'aquestes grans multinacionals no estan alineats amb la visió que Europa voldríem per aquesta intel·ligència artificial, per aquesta tecnologia que s'ha de convertir en la infraestructura de la societat digital que estem construint. No?
Que sí. Tornem a parlar de la intel·ligència artificial, però aquesta setmana ha estat notícia, Pedro Sánchez anunciava, com saps, que prohibeix les xarxes socials als menors de 16 anys. Jo és una notícia que estic contenta, com a mare. En el cas de la Carina, què en pensa?
Doncs mira, la Carina té sentiments encontrats, perquè et diré per què.
Per què?
Perquè t'acabo de dir fa una estona que estem transitant, o sigui, nosaltres ara estem vivint un canvi d'ordre social d'aquells com quan va venir la revolució industrial, molt profund. Ens movem cap a una societat que funcionarà d'una altra manera.
I amb la intel·ligència artificial.
No només amb la IA, sinó que funcionarà amb les tecnologies digitals. Necessitaràs IA, WhatsApps, telecomunicacions, cloud, sensors i tot de coses digitals, no? Llavors, nosaltres, perquè d'aquí molt poquets anys els nostres ciutadans siguin ciutadans solvents per viure en una societat digital, el que hauríem de fer és formar-los en competències digitals, no?
Sí, però llavors, encara que formem els nens amb competències digitals, no em diràs que hi ha xarxes com Instagram o TikTok que tenen uns algoritmes que són molt addictius i que afecten el cervell dels nostres nens i nenes.
Completament, però el debat seria si la solució per evitar que un nen adolescent faci un ús inadequat d'una xarxa social és prohibir-li. O sigui, jo però no discuteixo com, en absolut.
Però com es prohibeix l'alcohol, a quina edat, les drogues... És a dir, hi ha coses que són nocives.
És veritat, i és veritat que nosaltres ho fem amb altres coses, no? Ningú discuteix que no li donaràs un cotxe a un nen de 14 anys.
Clar.
Hi ha països on no està prohibit conduir amb els 14 anys, i ningú amb 14 anys que no tingui senderi no l'agafa. Llavors, aquí hi ha tot un debat on és cert que aquestes xarxes socials són nocives, és cert que estan, igual que és nociva la droga, no? És cert que estan a l'abast molt fàcil de persones que no estan preparades per fer-ne un bon ús i que això s'ha d'endreçar. Llavors, el meu dubte, i jo entenc que s'ha de fer alguna cosa perquè no, com estem no podem estar, però el meu dubte és si la mesura efectiva per evitar que un nen jove entri en aquests processos addictius és prohibir-li l'ús de les xarxes o és, des que és molt petit, començar a treballar competències digitals, elevar l'estat de consciència, elevar el sentit de la responsabilitat i fer, no?, que quan arribi en aquesta edat ja sàpiga el que no ha de fer sense necessitat de que tu li diguis i tu el vigilis.
Clar.
Estic d'acord que això no és un procés immediat. I
a veure com s'aplica, però sí que afecta la salut mental dels nostres menors. Clar. Potser s'haurien d'inventar noves xarxes socials per aquests menors, també.
O no, o sigui, que és que jo també puc estar d'acord amb tu que un nen de 10 anys potser ni n'ha de tenir de xarxes socials.
Clar.
Aquí podria ser més crítica més enllà de l'àmbit digital, perquè jo tampoc no veig molt normal que l'agenda de tota una família orbiti al voltant de l'agenda de compleanys que té el nen amb el col·legi.
Sí, és veritat. Escolta, més temes de la IA, perquè m'has dit, vull parlar-te d'una notícia de IA. Clou, explica'm això.
Sí, a l'OpenCloud. L'Open Cloud és una intel·ligència artificial generativa que ha sortit ara fa molt poquet, que és fruit d'una persona que ha fet un experiment amb open source i s'ha inventat un secretari. No? Llavors tu en aquest secretari el configures, li dones les claus del mail, del WhatsApp, de totes les coses que tu vols, i llavors vas parlant i li dius, escolta, li pots enviar un WhatsApp a la meva germana que ha arribat ara a dinar? Escolta, li pots enviar un mail al jefe amb l'informe que trobes en aquella carpeta que no sé què? Pots editar
fantàstic, no? T'agrada? T'agrada o no aquesta nova eina? Em sembla extraordinària.
El concepte és meravellós.
Però què?
Però això ho ha fet una persona així com per jugar i per veure quines possibilitats troba, val? No té cap seguretat, no té cap disseny per garantir que les dades queden confidencials ni res. Ho ha posat, igual que vam posar el ChatGPT a xarxes perquè tot el mundo juegue.
És gratuït, s'hi pot entrar.
Gratuït, obert.
Obert.
Però, i aleshores ens tornem a trobar amb aquest tipus de coses que emergeixen sense cap control i la gent del carrer, si tu no l'adverteixes, en aquest cas li estàs donant l'accés al teu ordinador i a tots els teus comptes bancaris i de tot arreu, no? Amb una cosa que no té cap capa de ciberseguretat preparada. I ell ho diu, a més, ell diu, alerta que això és per jugar, eh? Llavors aquí necessitaríem ser una mica prudents, no? I abans...
No la recomanes, Carina.
No la recomano en l'estat que està. Penso que ara s'hauria de fer una eina professional, que podria ser també gratuïta, potser, però on tota aquesta ciberseguretat estigui garantitzada i no generi vulnerabilitat a les persones, perquè, clar, si no té ciber i tu li dones les claus del banc perquè te mueva los dineros mentre vas en cotxe, que és comodíssim, però això no té ciber, tu a què t'arrisques? A que després tinguis un phishing.
Clar. No? Per cert, Carina, amb tu, si parléssim d'intel·ligència artificial, que tenim dos minuts, què em destacaries més? Perquè és molt important que la gent conegui com funciona la intel·ligència artificial i que totes les feines del futur l'incorporaran. Això jo crec que ho hem de deixar clar, no, Carina?
Això no ens ho traurà ningú. O sigui, la IA té unes capacitats que ho van omplint tot i ho van emplenant tot perquè a tothom li treu feina de sobre, com si diguéssim, no? Li fa més fàcil la que fa. El que passa és que nosaltres sí que sempre fem aquesta crida de quan un remena eines d'aquestes, que s'informi una mica de què està fent, perquè hi ha tots aquests perills pel darrere, no? Ahir parlàvem amb uns empresaris dels casos de fuga de secrets industrials que s'han donat quan algun treballador, sense saber-ho, ha fet una pregunta tonta un dia per la noche, ai, ¿qué temperatura acepta este componente si lo pongo al horno? I resulta que aquest ChatGPT o aquest Copilot, tot sol, amb tot el que tu li has preguntat uns altres dies, ja sap que tu allò ho vols per fer ceràmica, tu no li has dit, però ell ho sap, i llavors ho proposa com a idea d'innovació a la teva competència si al cap d'uns dies algú fa una pregunta de dame idees per a mejorar un producte. Llavors, tu tens que saber quins són els riscos, no? I tens que saber com t'assegures que la teva informació sensible no circula allà on no toca, com si diguéssim. No?
Molt bé. Escolta, ens han quedat molts temes pendents. M'ha passat molt ràpid aquesta secció. Espero que la Carina ens visiti i ens expliqui més coses, ja sabeu. Ja sabeu, doctora d'informàtica catedràtica de l'UPC. Carina, un plaer i un honor que siguis avui al Revolució i esperem que vinguis més dies a xerrar
és
amb nosaltres.
És un plaer, Santàlia, ho saps.
Gràcies.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Aquest matí ben d'hora m'ha agafat un no sé què, que anar amb tren i fer un viatge podria estar molt bé. I ara sóc a l'andana i no sé què haurà passat, però per la megafonia sento aquest comunicat.
Així sona la darrera cançó del Pony Pisador, un grup de música folk que ha aconseguit fer-se un lloc al món de la música. La seva combinació de música popular i humor han fet que cada vegada més gent els segueixi i els escolti. Tenen a les xarxes socials, a Instagram, més de 23.000 seguidors. I avui visiten el Revolució. I avui ja ens visiten l'Adrià Vila i el Guillem Coder, dos dels membres del Pony Pisador, un grup d'aquest nom peculiar que segur que els fans de pel·lícules com El Senyor dels Anells en sabran el motiu, per qui encara no us conegui. Què tal? Com esteu? Com us definiríeu?
Bueno, estem molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Hola, bon dia.
Com et definiries tu, Guillem?
Grup de folk per tota la família, què tal? T'encaixa?
Sí, sempre tenim l'eslògan el Pont Pissador, el teu grup de folk de confiança.
Exacte.
Molt bé. I escolta, sou digitals, vull dir que gràcies a les xarxes socials us heu donat a conèixer, també a través del YouTube. Expliquem una mica aquesta tasca que heu fet també a les xarxes per donar-vos a conèixer.
Doncs tot això va sortir arrel del Covid, no?
Bueno, jo tiraria una mica més enrere, eh? Nosaltres, el fer música folk, no només d'aquí, toquem instruments com el banjo i la mandolina, que són els que toquem ell i jo, com que aquí no hi ha molta formació, nosaltres ja des de l'inici la nostra escola ha sigut principalment YouTube, Spotify i totes les xarxes que en el seu moment ens proveien de música, i més que anar a buscar classes per aquí, no?
Sí, sí, hem sigut molt autodidactes i molt de consum d'això de l'internet per trobar... El que abans havies de tenir un amic que et portés un caset de l'altra punta del planeta i llavors escoltar-te aquest... Ara ho fèiem pues, a través de les xarxes socials i de, sobretot, YouTube, bueno, almenys en el meu cas.
Sí, YouTube principalment.
I us agrada barrejar música popular, tradicional, amb el món que vivim tecnològic, això és anar una mica contracorrent, no em diríem, o què?
Sí, també ha servit per unir... Això és el que anava a dir abans, per unir una... un seguit de gent, perquè a nosaltres ens va passar que vam treure el nostre següent àlbum, el Matricular una galera, just abans de la pandèmia, i llavors era com el nostre àlbum que per nosaltres hi havia dipositat allà totes les esperances i totes les il·lusions, i de cop, bueno, com a molta gent, no? Una gallada d'aigua freda, pandèmia. I per sortir d'aquí vam començar a, com a publicar-nos per internet a saco, a fer directes on nosaltres tocàvem la música, i arrel d'aquí va sortir, vam utilitzar una plataforma que es diu Laixeta, que és de com micromecenatge, on tenim ara aproximadament 200 mecenes,
200,
sí, al voltant d'uns 200 mecenes, que ja podem dir que són, que formen part de la família, perquè van començar això el 2019-2020 que l'hem obrit, doncs ara ja fa
200 5... mecenes vol dir que posen uns diners, eh?
Sí, paguen una subscripció mensual i bàsicament tenen una sèrie de beneficis com nosaltres els oferim una sèrie de beneficis en quant al producte. Però bàsicament hem creat aquesta comunitat com online, no? que ara ja ha transcendit les pantalles, perquè quan es va acabar tot el confinament, doncs van començar a venir els concerts, van començar a... ens vam començar a conèixer, entre ells també han començat a fer colònies i han generat una amistat entre tots ells molt, molt peculiar. I wish I played the mandolin on board a man o' war. Sam's gone away on board a man o' war. I wish I played the mandolin on board a man o' war. Sam's gone away on board a man o' war. Pretty war. Avui ens visitaran parladors de la música. En aquest cas, aquesta música jo la trobo singular, cèltica, nòrdica. És a dir, d'on surt aquesta inspiració, no? Com neix aquesta idea?
Bueno, de mirar pel·lis i llegir mangas, jo et diria, no? Bàsicament de mirar... O sigui, nosaltres vam començar a fer cançons marineres perquè ens agradaven els pirates, perquè havíem vist Pirates del Carib, i vam començar a tocar música celta perquè havíem vist El Senyor dels Anells. O sigui, tenim un origen una mica esbiaixat del que realment és la música folklòrica d'arreu. Nosaltres venim d'on estem i llavors pues, no tenim un contacte tan directe. Clar. Però paradoxalment ens ha servit molt bé aquesta actitud per aprendre músiques d'arreu del món gràcies a internet, i nosaltres hem aconseguit molts concerts gràcies a escriure a festivals de diversos països del món, enviar els nostres vídeos fets a casa i que diguin, hòstia, un grup de Barcelona que toca aquest estil de música nostra, i ens hem pogut anar a diversos països gràcies a enviar vídeos fets a casa.
I ja podeu viure de la música dels vostres concerts, sí? Ja podeu viure?
Mengem molt arròs blanc, però sí.
Ah, molt bé.
Estem aquell llindar entre sobreviure i viure, però vivim d'això.
Molt bé. I l'humor com entra? Perquè, a més, les vostres lletres hi ha molt d'humor, no? Qui és l'humorista o el que escriu les lletres amb més humor de vosaltres?
Ell és el capità que dissenya totes les bromes, el Guillem.
Jo soc un troll, però les lletres són molt conjuntes.
Sí, realment. Però això, les nostres lletres veuen de que nosaltres, entre nosaltres, sempre som... Bueno, sempre som, ens fem moltes bromes i etcètera, etcètera, i llavors és que és com som, i llavors no enganyem a ningú, i les lletres són com som, moltes xorrades, no? Coses dobles sentits, moltes endivinalles,
jocs de paraules,
etcètera, etcètera. Entre avis i àvies, pares, mares, infantes, infants, el 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer
M'han dit que 23.000 seguidors a Instagram, aquest grup, més de 12.000 a YouTube, i és veritat que alguns heu après a tocar instruments de forma autodidacta, sí?
Sí.
Són bons, els tutorials de YouTube per aprendre a tocar-los, correcte?
Molt. A més, hi ha una eina per baixar la velocitat que és increïble. I, de fet, jo ara recordo que al principi, clar, tu quan baixes la velocitat d'un vídeo et canvia el pitch, o sigui, el to. I ara, bueno, ara fa ara relativament ja no poc, ja no passa, i jo recordo que això va ser un
canvi molt substancial al nostre aprenentatge.
Sí, sí.
Clar. I la intel·ligència artificial, heu entrat amb ella per compondre cançons, o no? De moment.
La veritat és que no.
No, jo m'atreviria a dir que és una mica tabú en el nostre grup,
sí.
No? No perquè ningú ens hagi dit res, però sí que és veritat que tenint en compte que estan apareixent grups que són completament intel·ligència artificial, nosaltres encara som reacis a fer-la servir. No sé si això canviarà, espero que no. Espero que ens mantinguem, perquè a més fem música tradicional. O sigui que...
Molt bé, música tradicional, i avui volem saber que si aquests homes músics tan tradicionals són una mica digitals.
El test digital del Revolució.
I avui aquest grup de música singular que està triomfant, el Pony Pissador, i que avui és un grup revolucionari, per això avui també visita el Revolució. A veure, m'heu de contestar molt ràpid aquestes preguntes, els dos, eh? Sou a més de 10 grups de WhatsApp?
Sí. Sí.
Teniu un mòbil d'ultimíssima generació?
Sí. Sí.
Si veieu que us queda un 10% de bateria, entreu en pànic?
No.
Una mica.
Què us preocupa més, perdre el mòbil o el DNI?
El mòbil.
El mòbil.
De quanta gent us sabeu el número de mòbil de memòria?
2.
Jo bastants encara, 15-20 persones segur.
Déu-n'hi-do. Sales, sí, de cinema o sèries a casa?
A casa.
Uf, ara que parlarà res.
Música en directe o Spotify?
Directe.
Directe.
Si poguéssiu viatjar en el temps, us faria més gràcia anar al segle XV o al segle XXV?
Jo me'n vaig al 15, eh?
Jo al 25, i així ens ho expliquem.
No, però tu també hauries d'anar al 15, no? Perquè si sou també tradicionals, no?
Bueno, hi haurà tradició, també. Esperem que la tradició duri fins al segle XXV.
Clar. Jo crec que sou singulars. Hi ha algun grup que s'hi sembli a vosaltres, diríeu? No. O sí?
Nosaltres tenim molts referents, això sí que...
Qui són aquests referents?
Podem dir, per exemple, Punch Brothers, el Cristili, Riu, que són d'aquí, la Baula, digues tu, ajuda'm una mica amb això, també.
No sé, els Longest Johns, les Anxovetes, les Anxovetes, o sigui, tot el que sigui tradicional, amb una certa vocació de renovar-ho i adaptar-ho a les orelles modernes.
Molt
això
bé.
És el que ens agrada.
Doncs mira, la meva intuïció diu que us anirà molt bé, perquè...
Moltíssimes gràcies.
Perquè sou un grup singular, diferent, i feu una música nova. I al final la gent el que compra és l'autenticitat. I jo crec que Pony Pissador, que per cert jo no els coneixia, sinó que avui el meu equip em va dir "Adam, van de venir el Pony", doncs us felicito per aquesta singularitat i espero que en una propera entrevista m'expliqueu que encara esteu creixent més i més. Felicitats, gràcies.
Moltes gràcies.
I ara sóc a l'andana i no sé què haurà passat, però per la megafonia sento aquest comunicat.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina...
L'Institut de Tecnologia de Massachusetts s'acaba de pronosticar les tendències tecnològiques per aquest 2026 i una serà que es crearan molts bancs de dades amb informació genètica d'animals ja extingits. I la intenció, us ho avanço per si us ho preguntava, no és perquè tornin els dinosaures.
La que adora les gavines i crema contenidors i destrossa les cabines. No hi ha cap respecte per la música en directe i no tenim projecte per donar-li vida.
I li preguntem a la Malú per què serviran aquestes bases de dades amb informació genètica d'animals prehistòrics, per què serviran?
Bé, doncs, més enllà d'això de la desextinció d'espècies prehistòriques, realment pot ser molt interessant com a història de la nostra genètica, de la genètica dels éssers vius, la reconstrucció. I això pot tenir aplicacions doncs, en per identificar quins trets estan associats a, per exemple, adaptacions al canvi climàtic, entendre l'evolució de les espècies.
Molt bé, la Malú sabia perfectament la resposta a aquesta pregunta, perquè és una dona tica referent. Malú Calle, molt contenta que siguis avui, i la Malú, que l'any passat va ser premiada amb un dels Premis Women Approved 2025 en innovació tecnològica, per conèixer una mica la seva trajectòria i sobretot la bona feina. A veure, explica'm tu qui ets. Catedràtica de Bioestadística i Bioinformàtica de la Universitat de Vic, de Gana, de la Facultat de Ciències i Tecnologia. Déu-n'hi-do. A veure, quina feina fas com a investigadora, Malú?
Doncs bé, la meva àrea de recerca és la bioinformàtica. He treballat durant molts anys en l'àmbit de la identificació de la component genètica de les malalties.
Val.
I darrerament, doncs, estic treballant més amb el tema del microbioma, l'estudi de la relació entre els bacteris que tenim en el nostre cos i la nostra salut.
Val. I, déu-n'hi-do, i què has descobert? No és fàcil explicar la teva feina, no? I què has anat descobrint tots aquests anys, em diries, amb la teva feina d'investigadora?
O sigui, nosaltres, en el meu grup i la meva línia de recerca, sobretot, és el desenvolupament de nous mètodes, algoritmes d'intel·ligència artificial, justament per analitzar aquests grans volums d'informació. I realment de mètodes i algoritmes n'hi ha molts, però com sabem amb la intel·ligència artificial generativa, com el ChatGPT, no? Que sabem que de vegades al·lucina i et dona respostes doncs, que no són del tot correctes. En el nostre cas, com que les aplicacions que fem són en temes de salut, doncs és essencial que dissenyem eines d'intel·ligència artificial, de machine learning, que realment puguem assegurar que són doncs, fiables i que tots els resultats doncs, no tenen biaixos, etc.
Tu amb la intel·ligència artificial ja fa molt que hi treballes, sí. No? Quan, des de quin any? Perquè, clar, la població en general la va descobrir el novembre del 22, però tu quan fa que treballes amb intel·ligència artificial?
Sí, o sigui, jo treballo amb el tema de la bioinformàtica i els, abans ni dèiem algoritmes, models estadístics, intel·ligència artificial ara és el terme més utilitzat, i doncs sobre l'any 2000, que és quan es van començar a créixer tot el que és el tema de la seqüenciació de l'ADN. Això va generar moltes necessitats de tractar tota aquesta informació genètica i a partir d'aquí, doncs, els que tenim una base de formació matemàtica, informàtica, doncs hem pogut aportar tot el que són els nostres coneixements per desenvolupar noves intel·ligències artificials.
O sigui, vosaltres ja feia 22 anys.
Sí.
Per tant, a tu, quan vas sortir el novembre 22 del ChatGPT, què vas pensar? Et va semblar una tonteria per tu?
No, el tipus d'aplicació és superinteressant, no? Amb el llenguatge natural. Nosaltres estem més acostumats a treballar amb números, val? Amb grans bases de dades, el big data de més aviat de números, no?
Clar.
I bé, jo crec que els avenços que hi ha amb intel·ligència artificial generativa doncs també ens aportaran en el nostre camp de la bioinformàtica.
Clar, estàs contenta amb aquest premi que vas rebre a la teva trajectòria?
Sí, crec que és important visibilitzar les trajectòries i bé, en aquest camp de la tecnologia ja sabem doncs, que són poques dones, no? I per tant, doncs bé, jo estic contenta d'aportar sobretot en això.
Malú, com explicarem avui als oients per què és rellevant entendre els bacteris que conviuen amb nosaltres i de quina manera doncs, la IA ens ajuda? És a dir, els bacteris que conviuen amb nosaltres, per què és rellevant saber-ho?
Doncs mira, durant molts anys això, hem analitzat la genètica de les nostres cèl·lules, no? Del nostre ADN, i ens havíem deixat una segona part, diguéssim, que aquests bacteris doncs, estan complementant les nostres cèl·lules i les nostres funcions. És a dir, els bacteris, per exemple, de l'intestí, el que abans en dèiem la flora intestinal, són essencials per la descomposició dels nutrients i fins i tot són molt importants per regular el sistema immune. I això s'ha vist amb experiments en ratolins que s'ha tret doncs, tota la flora intestinal i s'ha vist doncs, això, que desenvolupen malalties, que estan desnutrits, vaja, que no són viables. per tant, són essencials.
Clar. Tu dius que estàs contenta molt de la metodologia, però sobretot de l'aplicació pràctica, no? T'has dedicat a estudis que han ajudat amb malalties. Quines malalties, per exemple?
Doncs els primers estudis de microbioma en el que vaig estar treballant ho vaig fer conjuntament amb Irsi Caixa i estudiàvem això, no? Com la infecció amb el virus del VIH doncs transforma la microbiota i té un impacte sobre la inflamació crònica de les persones que viuen amb aquesta infecció. I hem treballat també amb centres de càncer, amb el CNI de Madrid, per exemple. S'estan identificant doncs, marcadors de microbiota associats, per exemple, al desenvolupament de càncer colorectal. Vull dir, hi ha moltes. Avui en dia s'està veient tot l'impacte que té la microbiota, fins i tot en malalties neurològiques.
També, fins i tot, eh? Malú, hem après més amb tu avui al Revolució. Ens encanta ser altaveu de dones referents com tu, de dones TIC, que ens aporten els seus coneixements del món en què vivim i sobretot també en aquest cas, parlant de bacteris, de salut i de molt coneixement que a vegades no som conscients a la vida i que són importants. Per tant, gràcies per venir i felicitats per aquest premi. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina. Revolution. People that will change the world. A revolution. It's a revolution, Lord. A revolution. Anything is possible. A revolution. It's a revolution, Lord.
Oh, yeah. Acabem el programa avui amb una frase de l'autor Norman Vincent Peale, el creador del pensament positiu, i d'això va la frase, i diu així: el pensament positiu permet fer el que sigui millor amb el que tens. Torno a repetir, el pensament positiu et permet fer el que sigui millor amb el que tens. Com sempre, oients, ja sabeu que ens trobareu els dissabtes i els diumenges a l'app web de Catalunya Ràdio i els diumenges de 10 a 11 de la nit en aquesta casa. Molt important l'equip que fa possible el Revolució, perquè les revolucions també es fan en equip, si no, no es pot fer cap revolució, ja ho dic ara. Per tant, gràcies a la Júlia García, gràcies també al Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Sigueu sempre revolucionaris, si podeu, a les vostres feines i a les vostres vides. Gràcies. We spend a lifetime waiting for a